La programació de Nadal de l'Escala comptarà amb una quarantena d'activitats, entre les quals destaquen l'encesa de llums, el parc infantil trifàsic, el videomapatge a la façana de l'església, la festa de Cap d'Any i l'arribada dels Reis d'Orient. Com a novetats, l'Escola de Música El Gavià oferirà concerts en diversos punts del nucli urbà, mentre que la UBET prepara una cursa de carretons a Riells. L'Ajuntament ha replantat més de 40 arbres aquest any. La replantació de 4 tilers a la placeta de l'entrada al cementiri completa les actuacions en l'arbrat d'aquest 2025. S'ha actuat en més d'una quarantena d'arbres i per l'any vinent es prepara l'arranjament amb xiprers als parterres de la paret del cementiri que dona al cap de l'escala. Alcaldesses i alcaldes que formen part de l'Associació Catalana de Municipis s'han aplegat a l'emblemàtica muntanya de Montserrat per rendir-li reconeixement en el marc de la commemoració del mil·lenari. Alhora, l'associació ha llegit un manifest on reafirma el municipalisme com a pilar fonamental per la societat catalana. L'escola Escolapi ha estat una de les premiades als Premis Escoles Verdes 2025. Ha estat gràcies a un treball que alumnes de cicle mitjà han fet conjuntament amb 6 escoles més de la comarca. El projecte analitza els pol·linitzadors. I en esports, l'Ajuntament de l'Escala confirma que hi haurà marató d'Empúries. El consistori ha confirmat que finalment es correran els 42 quilòmetres de la marató després d'assolir el rècord d'inscrits l'edició passada amb 2.000 participants. Entre les 5 proves, govern i àrea d'esports van plantejar-se no disputar-los. I el temps, inici de setmana tranquil i amb panorama clàssic d'hivern, matinada i matí freds i de cara a demà augment progressiu dels núvols. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 2 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió d'aquest informatiu. Res més, si tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala. Sempre al teu costat amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on baixarem fins al Delta de l'Ebre per parlar de biblioteques, en concret de la Biblioteca de l'Ampolla. Ens posarem al banyador i celebrarem el bany de Nadal que es fa cada 25 de desembre a Calella. Nosaltres el farem uns dies abans. Parlarem amb els pescadors de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, que tornen a posar el crit al cel. Sabrem quines són les seves queixes. I acabarem el programa d'avui submergint-nos al fons del mar Mediterrani a través d'un documental que tracta sobre la seva protecció. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Ho tenim tot a punt. Comencem la segona hora d'Arran de Mar. Ara volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla, per saber l'agenda que tenen programada per aquest mes de desembre. Ens ho explica la companya Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Borja de Linchón, auxiliar de la Biblioteca Municipal de l'Ampolla, per posar-nos al dia sobre l'agenda programada del centre. Borja, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia. Bueno, contamos, ¿qué teniu preparat, programat a la Biblioteca de l'Ampolla per estos dies?
Bueno, han estat dies que, en els que ja portem algunes activitats, hem tingut xerrades, hem tingut també, bueno, l'inici dels cursos de català, i avui, bueno, aquesta setmana, el dia 4, que és aquest dijous, diria, ja comencem amb l'última edició de lo que és la presentació de la Jugateca, que és això que us vam explicar potser l'anterior vegada, que, bueno, tres negocis de l'Ampolla han portat diferents jocs de taula per a deixar-los aquí a la biblioteca i es quedaran per a la col·lecció de la biblioteca. I aquest dia 4 la botiga Brumars d'aquí de l'Ampolla doncs ens farà la presentació dels seus jocs i ja serà l'última presentació i tots aquests jocs es quedaran aquí a la biblioteca.
Molt bé, és a dir, a partir d'aquest dijous ja estaran tots els jocs, no, de la Jugateca a la biblioteca.
Sí. En total tenim uns 30 jocs que ja, pues, bueno, són bastants, que qualsevol persona poden venir per les tardes pel matí a demanar-nos els jocs i els poden gaudir durant l'estada aquí a la biblioteca.
Molt bé.
Després, per una altra banda, també tenim les activitats de la Marató, que bé, com sabeu ja s'apropa, és el dia 14 de desembre. Llavors, des de la biblioteca hem coordinat en les associacions de l'Ampolla pues, una mica quines dates tenien previstes, quin tipus d'activitat volen realitzar. I bé, pues, ja s'han començat a fer algunes quantes, però ara tot està potser més orientat cap a primer el dia 8, que tenim una activitat de l'Ajuntament a la plaça González Isla, una xocolatada, una festa infantil. I després també estem parlant per les activitats que es faran a la Fireta de Nadal, que es farà el dia 13 i 14 de desembre a la plaça Catalunya de l'Ampolla. Llavors estem ara pues, coordinant a veure les activitats que es fan per la Marató, quina associació ho fa, la recaptació i tot això que, bé, perquè això no és feina que també passa per la biblioteca.
I tant, i tant. Llavors, el dia de la Fireta de l'Ampolla, que és el cap de setmana de 13 i 14, com dies, Borja, és a dir, allí, a part de la Fireta de Nadal, hi trobarem diverses, bueno, activitats i col·laboracions, no?, dedicades a sí. la Marató.
Sí, diferents associacions, doncs, tenen el seu stand i faran diverses activitats on la recaptació va destinada a la Marató. Pues des de l'Associació de Dones, l'Associació Lorrai, bé, també l'Escola de Música, diferents activitats en general que bé, aprofitant el caràcter així més festiu, pues, s'intenta que la gent col·labore.
Molt bé, molt bé.
També pel tema cursets, també tenim demà mateix una xerrada dirigida potser més a pares, però també a adolescents i tal, sobre l'ús de les pantalles, sobre la importància del control de l'ús de les pantalles, que bé, també s'engloba en una mica en les xerrades que hem tingut anteriorment. Divendres passat vam tenir una sobre per a prevenir el ciberassetjament per, bueno, per xarxes, per tablets, per telèfons,
sí.
que va ser molt interessant. Vam tenir pues, unes 12 persones, va estar molt, molt demandada. I ara aquesta pues, és potser la segona sobre aquest tema de les pantalles i del seu bon ús. El tenim demà a les 5 de la tarda aquí a la biblioteca.
Molt bé, perquè t'anava a dir, clar, totes aquestes xerrades, la de demà, com afecten les pantalles, no?, als infants, lo de la ciber, això relacionat amb les noves tecnologies, que cada vegada més, vull dir, és una realitat, no?, que no mos podem, vull dir, és una realitat que hem d'acceptar sí o sí, no?, les noves tecnologies, però també després tenim-los, hem de saber, no?, com utilitzar-les i com fer un bon ús. Llavors, me dius que la participació en aquestes xerrades és bona.
Sí, a veure, sí, l'anterior xerrada, que era sobre ciberassetjament, potser és una temàtica que això està dirigida a nois i noies a partir de 10 anys. Clar, potser és un tema que d'entrada fa una mica com de respecte, no?
Sí,
i potser
sí.
no és el més atractiu. Però, clar, ho vam acompanyar també en unes ulleres de realitat virtual que ho vam portar pues, per a fer com una immersió en aquest tema per a que no sigui potser tan feixuc, que no sigui un tema tan que costi, i bé, va tenir bona acollida. Totes les persones que van participar ens van dir que els hi va agradar força, tot i que el tema no d'entrada no els hi deia, els tirava una mica cap atràs, però bueno, al final sí, al final va agradar força.
Molt bé, i la xerrada de demà, vull dir, és oberta, lliure, tothom qui vulgui pot anar?
Sí, és lliure, no cal inscriure's ni res, podem venir directament a la biblioteca a les 5 de la tarda, i realitzarà aquí, i tindrà una durada d'una horeta o així, i bé, ja serà l'última que tenim programada ja abans de començar tot això que són les activitats de Nadal.
Molt bé. I què més, Borja, què teniu més?
Pues bueno, hem tingut molta novetat literària, això sí. Sí, bé, és també pre-Nadal, llavors pues, sí. les editorials també ho saben, no? i doncs arriba molta lectura, molts títols que han sonat molt i que finalment ja els tenim aquí a la biblioteca. Per dir uns així per sobre, no? Els dos més típics que potser ens demanen molt, Ken Follett i Santiago Posteguillo, que són dos autors pues, bueno, molt demandats. Tenim Los tres mundos, de Santiago Posteguillo, i El círculo de los días, de Ken Follett. Aquests dos són pues, potser els més demanats a la biblioteca. També, agafant una mica tema històric, també tenim La península de las casas vacías, que no sé si l'heu sentit a parlar, però és un títol que ha sonat molt, és d'un autor molt jove, que es diu David Duclés, i és una història sobre la Guerra Civil Espanyola, però feta des del realisme màgic, és a dir, des d'una vessant filosòfica, una mica de fantasia, o sigui que no,
ah,
és una història
diferent.
No és una història real, saps? És molt interessant, és un llibre molt interessant i que ens han demanat molt també.
Molt
I
bé.
Per una altra banda tenim, pues, com no, la novel·la més romàntica, que aquesta també està sempre surt molt, de l'autora Tamara Molina, que també és una autora molt jove, de Barcelona, que és Cuando te atrevas a sentir. Ella té un seguit de col·leccions de novel·la romàntica que entre el públic jove tal, bueno, des d'adolescents a gent ja més jove, està també molt, molt buscada, aquesta autora.
I tant. Borja, ja teniu la Pre de Nadal a la biblioteca?
Encara no. Una mica. Hem d'entrar a la dia 1. Havíem pensat potser pel pont, però bueno, ara ens hem de posar una mica les piles per a fer una mica l'ambient més nadalenc.
Sí, la gent...
Per tema Nadal, sí.
No t'anava a dir això sí. De l'arbre. La gent sí, normalment s'espera al pont, però hi ha vegades, hi ha persones que acaba castanyada que ja comencen a muntar l'arbre, vull dir, això va com va.
Sí, bueno, ja sabeu que aquí una vegada acaba castanyada, doncs sí. Tot és una cursa,
sí.
No? Comencem a córrer.
Sí.
Però bueno, potser ara o entre el pont i tal ho acabem d'enllestir.
Molt bé. I què teniu així en nadalenc preparat?
A veure, nadalencs no podem adelantar molta cosa, però sí que us podem dir que a partir del dia 5, de divendres 5, tenim una sorpresa per als nens i nenes de l'Ampolla. Hauran d'estar molt atents a les xarxes socials, d'acord?
Això, vale.
Les xarxes socials de la biblioteca i de l'Ajuntament, doncs tenim una sorpresa preparada per divendres dia 5, que serà per a una cosa que passarà durant el pont. O sigui,
vale.
Que han d'estar atents durant el pont aquest cap de setmana proper, que hi haurà alguna sorpresa nadalenca.
Vale. És a dir, tots atentos
sí.
a les xarxes socials.
Sí, el divendres dia 5, doncs, atents a el que publicarem, vale? Que hi haurà pues, alguna sorpresa, i ens hauran d'ajudar també a ser partíceps d'aquesta sorpresa.
Molt bé.
I també més endavant doncs, també tindrem l'arribada dels patges reials, que bé, estaran per l'Ampolla, a la plaça de l'Ajuntament. Encara hem de concretar el dia, però a la plaça de l'Ajuntament es farà també doncs, l'entrega de les cartes als patges reials.
Molt bé, perfecte. És a dir, no mos pots desvelar res més, Borja?
No.
Tot sorpresa.
Sí, estic molt limitat.
Vale. Bueno, també es tracta d'això, no?, de mantenir la il·lusió, de vegades, per Nadal també així, secretismes, ja va bé per a... Bueno, mantenir la il·lusió dels més petits i petites, que són els que ho disfruten més al final.
Sí, que a vegades, ara parlàvem això de que cada vegada adelantem més el Nadal, però a vegades potser es perd una mica el factor sorpresa o una mica això de la màgia i el misteri, no?
Mm.
Doncs bé, nosaltres ho deixem fins al final.
Molt
no,
bé.
Fins al pont no adelantem res.
Perfecte, ja em pareix bé, Borja. I escolta'm, claro, en Nadal venen les vacances de Nadal. Quin horari fareu estos Nadals a la biblioteca?
El dia 24, aquest dia només obrim pel matí, obrim fins a la 1. Després ja, doncs, això crec que agafem el dia 25-26, són festius, i després ja és un cap de setmana. Després, igualment, també el dia 31 també obrirem només pel dematí, fins a la 1.
Molt bé.
Després dels festius, doncs, es tanca. La biblioteca està tancada a festius i caps de setmana.
Vale. I el dia 5, que serà la cabalgata per la tarda...
Sí, encara hem de mirar perquè aquí a la biblioteca també doncs, fem algun preparatiu, però segurament només estarem pel matí, fins a la 1.
Molt bé. Perfecte, Borja. Doncs mira, crec que tenim l'agenda repassada de la biblioteca i de l'Ampolla per a aquestes pròximes setmanes, que són, sens dubte, crec, les que més il·lusió de l'any fan.
Sí, sí, per a tothom, tant per a nens com per a adults, sí.
Correcte. Doncs, pues, Borja, si no mos deixem res, no res, hasta la pròxima, bones festes de Nadal, si no mos tornem a parlar abans.
Igualment.
I no res, que vaigo molt, molt bé.
Moltes gràcies, ens veiem a la propera.
Doncs, Marina, ja tenim l'agenda establerta de la Biblioteca Municipal de l'Ampolla.
Ens ho hem apuntat tot. Potser baixem algun dia a l'Ampolla a gaudir d'aquestes activitats. Moltes gràcies, Cel. Continuem parlant de Nadal, però ara des d'Arran de Mar. Cada 25 de desembre, a Calella, al Maresme, centenars de persones es banyen al mar. Coneixent l'Oriol, que troba freda l'aigua en ple estiu, imaginem que no deu ser una d'aquestes persones. Però vaja, avui ens acosta els detalls d'aquesta banyada nadalenca que organitza la colla No Tinc Fred, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, quan es parla de Nadal i es parla de Calella, s'ha de parlar d'una manera o altra del mar, perquè un dels actes essencials en aquest municipi del Maresme és la banyada nadalenca, i avui en volem parlar amb el seu fundador i una de les persones que ho tiren endavant, que és el Lluís Barri. Lluís, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Bé, doncs ja suposo que de cara a aquestes festes, de cara a aquest Nadal, Calella tornarà a tenir banyada nadalenca, oi?
Sí, sí, estem preparant la 28a banyada nadalenca, o sigui que tot endavant i preparats perquè tothom vingui el dia de Nadal a les 12 del migdia a banyar-se amb nosaltres.
I tant, expliquem una mica com funciona tot plegat, Lluís, per si, doncs, per la gent que no ho hagi vist mai, exactament, explica'ns què és el que feu el dia de Nadal.
Bé, el dia de Nadal no fem una nadada, fem una banyada. Mm-hmm. És a dir, nosaltres reunim a la gent a partir de 2:15, 11:15 a la zona de les barques, i en allà tenim preparat una espècie de tancat on ens posem la gent que ens banyem, i després deixem que als costats s'hi posi la gent que mira i acompanyen els seus familiars. Llavors, a la que arriben a les 12 en punt, ens tirem, fem una banyada, al cap d'un parell de minutets sortim i fem la banyada de germanor. És a dir, ens tirem dues vegades al mar sense nedar. Hem de tenir en compte que, per exemple, hi ha anys, ara no tant, però hi ha anys que feia molt de fred, etcètera, etcètera, és millor no, diguem-ne, no provocar les situacions conflictives. Per tant, fem dues banyades i després sortim. Mm-hmm. A partir d'aquí, continuem, que oferim a la gent que es banyen una espècie de pica-pica. Bueno, una espècie, un pica-pica. Mm-hmm. Bé, en el quan hi ha una beguda, hi ha una mica de pica-pica, i posem música, i això ho fem en el passeig de mar davant de la zona on la gent s'ha banyat. Mm-hmm. I bé, estem oberts a que quanta més gent vingui, millor.
I tant, no, no, sens dubte. A més, vosaltres, els organitzadors, sou la colla No Tinc Fred. Per tant, un nom ideal, perquè molta gent deu dir que jo per banyar-me per Nadal sí que en tinc de fred.
Sí, sí, exacte. Torno a dir, sembla ser que darrerament els desfamnífics, etcètera, etcètera, però hi han hagut anys que realment ha fet fred. Llavors nosaltres, com a colla No Tinc Fred, que vam ser inicialment, per dir-ho d'una manera, els sis que vam començar-nos a tirar, deixant a part que jo vaig començar abans, ara us ho explicaré, però deixant els sis vam ser allò de dir, no tenim fred, una cosa festiva diferent, que és interessant. De fet, us puc explicar que ja ho vam posar a les 12 del migdia, perquè si algú s'ha anat de festa el dia abans, a les 12 del migdia no hi ha cap problema, i tothom a les 12 del migdia encara té un parell d'horetes per anar a dinar, que és un dia que s'ha d'anar a dinar amb família. Mm-hmm. Per tant, és una hora fantàstica que no molesta ningú. Sí. És l'hora ideal.
Exacte.
La gent s'aixequen, es banyen, i cap a casa a dinar.
Sí, sí, no, ja és curiós haver trobat aquest moment, perquè és un dia de Nadal tan atapeït i que tothom té una cosa o altra a fer. En canvi, la banyada està posada allò quirúrgicament, allò estratègica, sí, perquè tothom ho pugui fer.
Sí, sí, des del primer any ho vam fer aquesta hora, i pensem que és un gran encert, vull dir que...
I tant. Abans de parlar de la tradició, abans de parlar dels orígens, de com va començar tot plegat, Lluís, més o menys, quin volum de gent teniu ara mateix en aquestes darreres banyades nadalenques?
Bé, no, els tres darrers anys estem al voltant de les 750 persones que es banyen. Ho controlem, nosaltres fem una mínima inscripció, donem una pulsera perquè la gent puguin entrar després en el recinte que tanquem perquè hi hagi un pica-pica, perquè de fet és només per la gent que s'han banyat, i la manera de comptar-ho és aquesta, i estem al redor dels 750. Fa 3 anys que ens hem estabilitzat amb aquesta xifra, però bé, ja ens va bé, perquè 750 més, no sé, et podria dir 7 o 800 que ho miren, que els acompanyen, és una gran festorra el dia de Nadal, per dir-ho d'alguna manera, eh?
I tant, no, hi ha un ambient a la zona de la platja durant aquesta banyada nadalenca que, déu-n'hi-do, els que es banyen ja tenen molt de mèrit, però clar, hi ha molta gent que va fer el tafaner, de dir, a veure qui es banya, a veure, mira aquell, quina cara, mira l'altre, això, és clar, una cosa sí, porta l'altra.
Sí. Tu ho has vist, eh? Sí. Vull dir que l'ambient és magnífic.
I tant, i això que ara són, doncs això, al voltant de 700-750 persones, ens deies, Lluís, que va començar doncs fa anys amb un grup de 6 persones i fins i tot ja venia d'abans. On es remunta tot plegat?
Sí, a veure, mira, de fet, com a tantes altres coses, comencen un dia amb una conversa de bar. Estàvem 3 o 4 persones fent un cafè, havent dinat, i vaig plantejar jo, mira, ens podríem anar a banyar el dia de Nadal. I bé, què va passar? Que vam quedar 3 per anar-nos a banyar, però a l'hora de la veritat vaig ser jo sol. Vaig anar a banyar sol. Llavors vaig fer, ja que havia quedat, vaig anar, em vaig tirar a mar, vaig fer el típic, un parell de banyadetes i sortir, perquè realment feia fred, i bé, al cap de 3 anys de fer-ho jo sol, ja parlant amb gent, la gent ja es va engrescar una mica més, ja vam ser aquests 6 inicials que ja vam, entre cometes, fundar la colla No Tinc Fred, i a partir d'aquí la cosa va anar creixent. Els primers anys vam ser 12, 18, 20 i pico, però a partir del quart, cinquè any que ens vam banyar, hi va haver una cosa molt interessant, que és que la gent va començar a veure que no era una cosa tan de bojos, perquè inicialment era una cosa de bojos, sinó que inclús algú va començar a venir amb els nens. Ep! Mm-hmm. I aquí va ser el boom. Quan es va convertir en un tema familiar, perquè es va veure que realment, és un xup-xup, i fa impressió, pot molestar, però no és una cosa tan de bojos com per dir-ho. Llavors, a partir d'aquí, la cosa ja va arrencar i es va convertir en el que és ara una gran festa i una gran tradició el dia de Nadal.
Sí, sens dubte, i a més, és això que ara deies, clar, fa impressió, però la gent que tenim fred, que trobem l'aigua freda en ple agost, clar, és que per Nadal és que ni ho intentem.
Bueno, a veure, escolta'm, és un moment d'impressió, eh?
No sé si ja.
La veritat, a mi a vegades també em costa l'estiu, però a veure, no sé, et tires una mica, fas allò, una mica així que queda allò, però vinga, tornem a fer la tirada de germanor, tots agafats de la mà, que és la segona, i d'allò, ens tirem quan nosaltres deixem anar uns coets, i és el moment de fer, vinga, tots cap a l'aigua. Doncs ens tirem 2 vegades i la impressió, com que estàs en multitud, en companyia, a veure, sí que es nota, però potser no tant que si ho haguéssim de fer-ho individualment.
Clar, aquells anys que ho feies sol, Lluís, encara devies notar més encara aquesta impressió perquè no la podies compartir amb ningú, però vaja, imagino que si va tenir aquesta idea, tampoc devia ser que no ho haguéssiu fet mai, això de banyar-vos a l'hivern. Ja ho devíeu haver fet alguna vegada.
No, mai. Ni els 2 inicials que després no van venir, ni jo, ni tampoc els 6 que vam començar, no ens havíem banyat mai a l'hivern, Va ser una cosa espontània. Allò de dir, ai, mira, celebrem. De fet, jo parlant amb gent del que era la meva colla de tota la vida, sembla ser que jo ja havia parlat amb ells, perquè m'ho van recordar, jo no ho tenia clar, però em van recordar que quan teníem 16-17 anys, jo ja havia vist per la tele un senyor, amb aquella tele en blanc i negre, un senyor italià que estirava el Tíber el dia de Nadal, saps? I a vegades estava nevat i l'home estirava des d'un pont en el riu, el Tíber de Roma i tot això, I clar, jo es veu que ja havia comentat, oh, mira, algun any havien de fer-ho, però bé, ni me'n recordava. I ara fa no massa temps, algú de la meva colla, de quan érem jovenets, em va dir, tu ja ho deies. Bé, és una cosa que inconscient, devia estar en el meu inconscient, i llavors a l'hora de proposar-nos, doncs mira, tirem endavant i la festa endavant.
I tant. I ho feu només el dia de Nadal, Lluís, això de banyar-vos a l'aigua a l'hivern? No, perquè tenia entès que si neva arran de costa, si queda la platja emblanquinada, si neva, que no passa gairebé mai, però si alguna vegada ha passat, que ha nevat allò a la platja de Calella, també.
Sí, a veure, exacte. Nosaltres anem dient que si neva, si és un dia de cada dia ho farem a les 2, i si és un cap de setmana ho farem a les 12, també ens banyarem. De fet, amb tots aquests anys, amb els 28 anys que portem, només una vegada va nevar, i els 5 o 6, vam ser 5, de fet, ens vam banyar. Va ser un dia que va fer fred, que va nevar a les 9-10 del matí, i nosaltres ens vam tirar i ens vam banyar. De fet, feia temporal, era un dia relativament perillós, eh? O sigui, ens vam banyar justet i d'allò. Però alguna altra vegada sí que ens ha passat, en dues ocasions ja, que, per exemple, ha nevat a les 8, les 9 del matí, i a la que s'acosta l'una a les 2 ja s'ha fos, perquè en realitat nevades fortes no n'hi ha hagut darrerament. Mm-hmm. Llavors, doncs, no ho ha fet. Però sempre continua pendent la entre cometes, aposta, eh? Si algun dia neva, arran de platja, que doncs ens banyarem igual, vull dir que ho farem com una festa especial, també.
I tant, no, doncs això s'ha de mantenir. A veure si algun dia neva aquí arran de costa, perquè costa que nevi a la costa.
Sí, costa, exacte. No, però bé, ho mantenim, eh? Vull dir que...
Fantàstic. I què us anava a dir també? A més, també ho promocioneu bastant, aquesta banyada nadalenca, i a més, tenim un personatge, que en Fredolí, que és un cap gros, també és el personatge que doncs promociona aquesta banyada, un cap gros que passeja per Calella, és a dir que també doncs la part de promoció també és important.
Sí, sí, quan portàvem uns quants anys vam decidir que com a festa, com a tren singular podíem fer anar un cap gros. Vam encarregar un cap gros, ens el vam fer, ens va agradar molt, li vam posar el nom de Fredolic, evidentment, i realment és com una promoció, com el dia de Nadal, evidentment, ens acompanya, i algun dia abans també surt a passejar una mica per anar explicant a la gent que hi ha la banyada nadalenca. Però sí, sí, molt contents de que hi hagi un cap gros, que és una de les... peces folklòriques nostres més apreciades, eh?
Mm. Doncs un any més que tindrem banyada nadalenca a la ciutat de Calella, el dia de Nadal a les 12 del migdia, cap a banyar-se a l'aigua. Qui no tingui fred i qui en tingui que es banyi igual, que els que ho heu provat dieu que val la pena, jo encara no m'he atrevit mai.
Bé, tenim sempre, diem allò de qui es banya per Nadal, no es constipem tot l'any. Bé, normalment és cert, però de tant en tant alguna vegada passa, però no ho diem en veu alta, perquè diem que és com una manera de no agafar constipats en tot l'any. Però bé, tothom convidat i a veure, a celebrar el Nadal d'una manera diferent.
I tant. Doncs Lluís Barri, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona al programa Arran de Mar, i que vagi molt bé, que hi hagi sort, que per Nadal faci doncs bon dia, que es pugui fer aquesta banyada nadalenca i que es repeteixi, no millorin les xifres d'assistència.
Moltíssimes gràcies per contactar amb nosaltres.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 2 de desembre del 2025, i ara deixem de nedar, deixem de banyar-nos a l'aigua, i el que volem fer és parlar amb els pescadors. La confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú torna a posar el crit d'alerta davant d'una situació que qualifica de límit. Per saber-ne més, en Guillem en parla amb Jaume Carnicer, el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Guillem.
Doncs avui tenim amb nosaltres el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i de Geltrú, Jaume Carnicer. Ell entrarà en una connexió des del vaixell. Aleshores, doncs, demanem disculpes si no s'escolta a millor qualitat, però la situació i l'emergència demanava fer una connexió avui amb el Jaume perquè ens expliqui una mica la situació que està patint
la confraria Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Jaume, bon dia. Com descriuries la situació actual del sector pesquer a Vilanova?
Bona tarda. Bàsicament, la situació actual, bueno, si l'any passat ja era, estàvem en un punt límit, en un punt crític, jo crec que no voldria dir cap paraula malsonant, però les propostes que rebem jo crec que sobrepassen qualsevol dels límits. Entenem que hi ha molta normativa que ve d'Europa i que s'ha de lluitar directament allà amb els altres estats, però una cosa sí que està clara, les normatives que arriben de la Secretaria General de Pesca, aquestes sí que s'haurien de mirar de portar a terme d'una forma molt curosa. I el que va passar aquest dissabte, doncs, que ens avisaven de que bàsicament, doncs, que portem uns varis anys fent, que és la declaració de desembarc, que és fer una estimació abans d'entrar al port, ens avisen ara de que passa a ser a 4 hores, cosa que és completament inviable per tot el sector pesquer del Mediterrani català i espanyol directament. Som embarcacions que sortim molt a prop del port i que això de fer un preavís 4 hores és que és completament absurd. Això està fet pels vaixells que tenen que navegar més de 8 hores o més de 4 hores i poden fer aquest preavís. Nosaltres, que quan tornem cap al port, bàsicament, com a molt, estem una hora i quart, una hora i vint, una hora i mitja, això és absurd. Això vol dir que quan tu acabes de pujar a la xarxa, fas l'avís, perquè no ho pots fer abans, i llavors que ens esperem a fora del moll durant 3 hores. Això és completament absurd. I l'altre és que fins ara havíem de fer una estimació d'aquelles espècies a les quals portaves més de 50 quilos. Ara ja és a partir del primer quilo. I amb la constant de que com t'equivoquis entre un 10 i un 20%, darrere doncs ve la sanció. A intentar calcular en mar, que no pots pesar perquè les bàscules no funcionen bé degut al moviment del vaixell. Si, per exemple, un congre fa un quilo o fa un quilo 150, això és absurd. Vull dir que aquesta, que és de la Secretaria General de Pesca, en vez de facilitar-nos les coses, i amb els anys que fa que avisem que això posa en perill tant la tripulació del vaixell pesquer com la dels altres, perquè fer totes aquestes operacions quan tornes al port, doncs moltes vegades pot posar en perill perfectament la navegació tant del que està fent l'estimació com dels altres. És bastant absurd. Jo crec que s'ha de posar una miqueta de seny i bàsicament donar-se en compte de que moltes de les normatives que hi ha no s'ajusten gens a la realitat d'un sector pesquer que no funciona com ells pensen. És que no, realment, ja no sé si pensar que és que no saben exactament el que és un vaixell de pesca, perquè si ho sabessin, no ho farien. I si en són conscients, llavors està clar que l'única cosa que busquen és eliminar doncs, tot el sector pesquer de tot el Mediterrani. No hi ha una tercera opció, només hi ha una d'aquestes dues.
Malgrat vosaltres haver complert totes les exigències de sostenibilitat, doncs afirmeu que continueu patint aquestes retallades. Creieu que les normatives europees tenen en compte la realitat dels ports com el de Vilanova i la Geltrú?
Com bé dius, la proposta de la Unió Europea, que passa de ser, jo crec que insultant, com es pot demanar a una empresa que treballi 9 dies en tot un any? Jo crec que aquí hi hauria d'haver una sobrecàrrega de responsabilitat sobre les persones que efectuen aquest tipus de normatives o que potser no són conscients. Jo, mira, nosaltres el que volem és anar a treballar. No tenim ganes de viure de forma subsidiàriament. Si realment el que proposen és que només treballem 9 dies, a sobre hi hauria d'haver una proposta d'un subsidi de 231 dies. Entenent que 240 és el que podria ser viable per qualsevol empresa. Això per una banda. L'altra és, si ens hem basat fins ara que bàsicament això era un puntal de 3 línies, que una era doncs la part medioambiental o ecològica, l'altra era la part econòmica, la part social ni se l'han escoltada ni l'entenen jo no sé de quina manera es pot proposar que una empresa només tingui la seva activitat laboral durant 9 dies. Dius, bueno, és que han fet uns estudis que se'ls han fet ells. Els estudis científics que té la Unió Europea, que és de fa 2 anys, no contempla la realitat amb la qual ens trobem ara mateix. Crec que haurien de mirar més els informes científics que es fan a peu de barca, com els que ha fet Icatmar aquí a Catalunya, o com ha fet l'IEO a les Illes Balears, i que demostren una millora del recurs on pràcticament la totalitat de les espècies del Mediterrani estan per sobre del que es diu el rendiment màxim sostenible. Si la vessant d'aquestes mesures ha d'anar lligada amb la part científica, és absurd que es proposi que una empresa treballi 9 dies. Aquesta... Bueno, és que no sabria ni com qualificar-ho. És que no, crec que no hi ha paraules per qualificar que si l'any passat eren 27, suposo que com que al final doncs, es va accedir, doncs aquest any han dit, escolta'm, per 27 anem-hi amb 9, a veure si amb 9 va millor. No, jo penso que hem arribat a un punt que això és insultant. I d'alguna manera potser s'haurien de depurar responsabilitats a les persones que demanen aquestes accions. L'altre que us he dit és això. Jo crec que, bueno, si la Unió Europea vol que treballem 9 dies, treballem 9 dies, però subsidiàriament que hi hagi una ajuda de 231 dies més laborables. I et dic que la part normal d'una empresa està entre els 260 i els 275 dies laborables. Vull dir que potser que s'ho facin mirar una miqueta. Crec que no entenen, no saben exactament el que és una empresa ni el que és un vaixell.
Doncs, Jaume, dins d'aquesta Assemblea General Extraordinària que es celebra avui, un dels punts és la proposta de declarar persones no grates alguns responsables polítics. Es tracta d'un avís, una protesta o un punt d'inflexió?
Com explicava, aquest dissabte hi va haver unes persones que estaven doncs, elaborant un curset telemàtic que ens feia des de la Secretaria General de Pesca, on avisaven doncs, aquestes mesures que us he explicat del diari electrònic de bordo i del preavís de les 4 hores. I automàticament aquestes persones doncs, van demanar a una assemblea de platja, tal com tenim marcat, amb el mínim de personal, que ho ha de demanar, doncs, com a mínim, per fer un punt d'inflexió, i que així com fa un any ens visitava el ministre Planas doncs, a Vilanova i la Geltrú, o altres vegades que ha vingut la subdirectora general de Pesca del Ministeri, o han vingut diferents tècnics, doncs que mentre això continuï d'aquesta manera, almenys a Vilanova no cal que vinguin perquè no els rebrà la cofradia. Penso que és més a nivell doncs, de marcar una pauta, de dir que fins aquí hem arribat i que a dia d'avui, ja que no podem sols batallar doncs, tota aquesta normativa, almenys hi marcar que a Vilanova no cal ni que s'acostin. Perquè de la manera com s'està portant, ja ho he dit abans, és tan ofensiu que crec que és el mínim que es pot fer. Declarar a tota persona competent en matèria de pesca no grata a Vilanova fins que no hi hagi un punt d'inflexió.
I ja per acabar, Jaume, si les normatives no canvien, quin futur li queda a la pesca professional a Vilanova?
Bé, respecte a la pregunta, quin futur? Jo crec que bàsicament portem tants anys tensionats on, degut a totes aquestes regulacions, Vilanova ha perdut pràcticament el 60% de la flota de pesca, no només d'arrossegament, sinó de tots els altres sectors. S'ha perdut molta personal. I a vegades és doncs, perquè veus que no hi ha un futur directe. Com hem de buscar un relleu generacional? Però si aquest ofici no té cap tipus de futur. Vull dir, la gent desconeix completament el que envolta el món pesquer. Potser de barques de pesca no en som tants, ni de pescadors tampoc, però cada peix que arriba a una llotja, el que arriba a repercutir tant per la nostra dieta com per la nostra gastronomia, pràcticament et diria la nostra forma de viure que tenim, tant a Vilanova com a molts altres ports mariners, doncs, que forma part integrada directament amb la societat. És eliminar directament una forma de viure, una manera de pensar i una cultura. A partir d'aquí, si aquesta és la línia doncs, que Brussel·les que marcava, no? Que quan ens vam ajuntar els diferents països i teníem que creure en Brussel·les o havíem de creure en la Unió Europea, una Unió Europea per l'estat del benestar, jo crec que s'ha perdut completament tota la línia per la qual es va crear la Unió Europea. La resta de països busquen l'autosuficiència alimentària i aquí, i ara ja t'hi ajunto la resta. Vull dir, aquí no només som els pescadors, fins que som els pescadors, els agricultors, la ramaderia, tot el sector primari està cansat de tanta sobrecàrrega burocràtica i de tants acords amb països estrangers per poder portar els seus productes. Crec que no recorden gaire bé què va passar amb el Covid, quan només aquells països que tenien aquesta autosuficiència podien viure tranquils el dia a dia sabent que no havien d'esperar que arribessin els camions. Que pensin que a Anglaterra el Brexit va començar precisament per les problemàtiques amb els pescadors. Vull dir, si és que més clar no es pot dir. Jo crec que a Vilanova, si no es canvien les normatives, en menys de 5 anys pràcticament serà residual o pràcticament no quedarà res del que coneixem com a port pesquer.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jaume. Gràcies per passar-te i explicar una mica la problemàtica que esteu vivint des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. I res, moltíssima sort i ja anem parlant. Moltes gràcies.
Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24/7. No lo termino de encontrar y nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13.
Volem acabar el programa d'avui parlant d'un documental que es va poder projectar fa ja uns dies al Cinemes Verdi de Barcelona. Porta per nom Ocean i es submergeix al fons del mar per denunciar el mal estat dels oceans d'arreu del món. En parlem amb Marina Fuentes, membre de Unite Way Espanya, organitzadors de tot això. Molt bona tarda, Marina.
Hola, buenas tardes. Siento no hablar catalán, me da mucha vergüenza. Lo entiendo bien, pero lo hablo fatal.
No pateixis, no passa res. Escolta'm, ara ho dèiem, l'objectiu d'aquest documental és denunciar, no?, el mal estat dels oceans.
Sí, sí, efectivamente. Esta iniciativa que hacemos en colaboración con la Asociación del Marí tiene el objetivo de invitar a los centros educativos de toda España a unirse a este reto de proteger el 30% del mar Mediterráneo antes del año 2030. Bueno, gracias. Si los centros educativos están interesados en registrarse, pueden hacerlo y recibir tanto códigos gratuitos para poder ver la película en sus clases, en las clases de inglés, en las clases de biología, en francés, me da igual lo que sea, en clases de ética. Pueden recibir esta película de material didáctico para luego trabajar sobre el tema, ¿no?, de esta película.
Ara en parlarem d'això, però què expressa la película, en quin estat estan els oceans?
Bueno, pues no sé si conocéis un poco a la figura de Sir David Attenborough, que es un gran medioambientalista que acaba de cumplir 99 años este año, este 2025. Esta es su última película, esperemos que no sea la última de verdad, sino la última que ha hecho. Se estrenó el día de su 99 cumpleaños. Habla justamente de que los océanos son la sangre de la tierra, y por eso es tan importante cuidarlos, porque no teníamos, claro, somos el planeta azul al fin y al cabo, y no pensábamos que los océanos, pues bueno, tenían cierta influencia sobre la vida en la tierra, pero bueno, como bien dice en la película, los océanos son la sangre de la tierra, y si la sangre está pues está en mal estado, ya sea contaminada, ya sea sin oxígeno, llena de plásticos, pues nos moriremos todos, sí.
Per tant, suposo que se'n parla, no?, d'aquesta contaminació. De fet, tenim indrets del món on els oceans tenen illes de brossa directament. Entenc que es parla una mica de tot això.
Ay, perdona, porque ahí no sé si he entendido bien. ¿Puedes repetir?
Sí, sí, ningún problema. Que supongo que habla de esto, de esta contaminación en primera parte, que hay océanos, sitios en el mundo, en los océanos, donde hay islas de basura directamente.
Directamente. O sea, el problema que hay además es que, y por eso nosotros desde España, y porque uno de las personas que ha rodado esta película es Manu San Félix, de la Asociación del Marí, con la que trabajamos en colaboración, nosotros hemos estado llevando el mensaje de cómo cuidar el océano a diferentes centros educativos. Pero gracias a esta película, ya que Enric Sala, también otro biólogo marino importante de España, creo que además es de Barcelona, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Bueno, pues estas dos personas llevan trabajando con National Geographic mucho tiempo. Ellos han visto el deterioro junto a David Attenborough de los océanos, cómo se está muriendo, y entonces pusieron en marcha en el 2009 una iniciativa que se llama Pristine Seas, mares prístinos, y entonces tiene como objetivo que en todo el mundo, para el 2030, haya reservas naturales, igual que tenemos parques naturales en la Tierra, pues hacer lo mismo en el océano. ¿Por qué? Porque han descubierto que la sobrepesca, por ejemplo, cuando se estaba muriendo pensábamos que había desaparecido la ballena azul, de hecho. La ballena azul, pues gracias a que la sociedad civil salió en tromba a decir, bueno, a manifestarse, ya, pues salieron leyes que prohibieron esta pesca, ¿no?, industrial, con los arpones, no sé si te acuerdas, no sé qué edad tienes, perdona, yo es que soy un poco más mayor, seguro. Tengo ya 56 y me acuerdo de ese momento, ¿no?, en la historia de que además sale también en la película. Entonces la sobrepesca, de repente, cuando dejaron de pescar en esas zonas, porque se prohibió, volvió a aparecer la ballena, que pensaban que ya estaba extinguida. Y luego en muchas otras zonas hay pescadores que salen en la película, que hablan de que, como había zonas muertas por su región, dejaron de pescar ahí y en 3-4 años de repente volvieron de casualidad y vieron que aquello se había vuelto a... O sea, cuando dejamos el mar en paz un poco, pues de repente él se vuelve a regenerar, ¿no? Entonces ese 30%, reserva30.org, si queréis firmar esta iniciativa, el objetivo es llevar estas 500.000 firmas que hacen falta para una iniciativa legislativa popular, llevarlas al Congreso y que se pueda aprobar esa protección del 30% del Mediterráneo, que es el mar que, sobre el que tenemos, ¿sabes?, por nuestras zonas. Obviamente el Mediterráneo de Grecia, de Italia, no, nosotros no tenemos poder, ¿no? Pero cada país que pueda hacer esto para realmente, para que todo el mundo tenga un mar rico.
De fet, tot això està dins l'adhesió de United Way al moviment Res 30, no?
Exacto. Nosotros somos como la parte educativa de este reserva30.org, que empezó la Asociación Mel Marí hace, no sé si 3 o 4 años, y nosotros hace 2 años en unas conferencias nos conocimos, les dijimos que llevábamos muchos talleres a diferentes colegios para concienciar, no solo medioambientales y del océano, sino de otros temas también, y como parte de nuestro pilar de educación, que tenemos 3, que son salud, empleabilidad y, por supuesto, educación, que es el más grande. Este es el que cuando empezamos a ver esto y cuando cuando se ve la película, gracias a que National Geographic ha hecho esta iniciativa y donde nos dijo que nos podía dar todos los códigos que van a proveer de códigos para la plataforma Disney, para que toda la gente pueda ver, los centros educativos puedan ver esta película gratuitamente, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene Disney, vamos, yo no lo tengo, por ejemplo. No sé si tú lo tienes, pero y los colegios menos, porque normalmente no están adscritos a ninguna plataforma, pero su misión es que todo el mundo pueda ver esta película y todo el mundo pueda tener esta conciencia de que esto es urgente.
Ja heu anat a algunes escoles, entenc que sí. Quina és la resposta? No sé si heu aconseguit posar al centre aquesta conversa ambiental.
Tenemos ya 35 colegios adscritos. Esperamos llegar a muchos más poco a poco. Estamos haciendo muchas iniciativas. Por ejemplo, el año que viene nos ha invitado el Oceanographic en Valencia a hacer lo mismo. Entonces esperamos poder ir poco a poco por toda España, pues bueno, mostrando esto. Luego en los colegios, las aulas ya sabes que tienen mucho poder porque reúnen a todos los niños y las niñas. Entonces pueden cada día, en cada clase que quieran, enseñar la película, ¿no? Y así llegaremos a más personas más rápidamente, y esos niños y niñas que ya sabes que suelen ser muy insistentes, ojalá consigan que toda su familia, de mayor de 18 años, firme esta iniciativa.
Entenc que es projecta la peli i després tenen unes activitats els infants.
Exacto. Bueno, exactamente, el material didáctico que ha desarrollado National Geographic, que es precioso además, pues lo pueden usar los profesores y profesoras para luego pues comentar, y dependiendo de las edades, pues hacer cierta actividad o hablar sobre el tema o qué pensáis. Tuvimos en el pase que tuvimos el domingo en Madrid, por ejemplo, un niño decía que él quería ser biólogo marino. Le estuvo preguntando a Manu San Félix qué es el día a día de un biólogo marino. Le estuvo explicando y bueno, pues esto también es muy inspirador, ¿no? Para animar a la gente joven a lo mejor pues ser biólogos marinos, quién sabe, o biólogos sencillamente, da igual de tierra o de mar, todo es necesario.
Un dels objectius és la protecció d'aquest 30% del Mediterrani, però hem de dir que hi ha zones protegides al Mediterrani.
Sí, hay zonas protegidas, es verdad, pero ya esto aquí se lo tendrías que preguntar a Manu San Félix, y un día si queréis le traéis, que es lo que decimos.
Perfecto.
Que estaba encantado, pero estaba de viaje hoy y no ha podido. Pero él me comentaba que esa realidad de esa protección no es absoluta. O sea, cuando hablamos de la protección de Reserva 30 es que no puedan ni pasar barcos por esa zona. Es realmente que esos mares estén, se puedan regenerar, porque si no, no se pueden regenerar. Y entonces tenemos zonas protegidas, pero no del todo. Y luego tampoco hay muchos recursos muchas veces para proteger esas zonas, porque, bueno, pues para, no sé, también está, yo qué sé, me voy a inventar un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, si tiras una colilla al suelo, ¿no? Se supone que no se puede hacer, ¿no? Que por ley está prohibido, pero bueno, no puede haber un policía en cada esquina al final para decirle, oiga, usted por favor no tire la colilla. Entonces, bueno, yo creo que al final es todo pasa por una concienciación y una educación que tenemos que recibir desde pequeños.
Ja per anar acabant, has comentat que teniu unes 35 escoles que s'han interessat per tot això. No sé si encara hi ha escoles interessades que siguin a temps per apuntar-se i com ho poden fer.
Exacto, pues mira, el link es un poco complicado porque es un poco largo, pero si ponen United Way, que si quieres lo deletreo, y luego Reto Res 30, les va a salir y ahí van a tener un botón para contactarnos y rellenar un formulario y recibir los materiales y todo.
Y si hi ha gent interessada en veure la pel·lícula, està disponible a Disney Plus, no?
Exacto, exacto.
Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Marina, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
Moltes gràcies a ti, Marina.
Parlant d'aquest documental i de la protecció del mar Mediterrani, d'aquesta 30% de protecció, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 2 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. A Ronda Mar us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Santa Lucía de Ribeira, Poboto, Caramiñales, eu tamén choro. Eu tamén choro, cando non me alumea meu ben. Ese es teu sollo, ese es teu sollo, ese es teu sollo, cando non me alumea meu ben. Eu tamén choro.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Get out. aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Sí, aquest dijous.